consensuar, no ho sabia, jo l'informo. Pues miri, ho intentarà consensuar amb els agents socials. I la intenció que té aquest pla d'acció és precisament un pla d'ocupació perquè no mos torni a passar, perquè no contratem abans de les eleccions per tapar xifres.
Coneguem abans de tancar quin és l'estat del trànsit de les carreteres de les Illes. Centre de control de la DGT, Dani Fornés, bon dia.
Hola, bon dia. En aquest moment, les carreteres de Mallorca, el trànsit és fluid. Només tenim retencions importants a CMA20, via de cintura en sentit aeroport, a l'altura de la sortida de Manacor. També retencions intermitents a l'enllaç de CMA13, autopista d'Inca, en la via de cintura. I a CMA1110, carretera de Valldemossa, sentit Palma, des de Son Espases fins a rotondes d'enllaç. Ara mateix s'acaba de produir un accident, lleu, SMA1, sentit Andratx, a l'altura de Mendinat, que està causant retencions en tots sentits. Res de nou a Eivissa i Menorca. Això és tot per ara. Bon dia.
Gràcies, idò. Bon dia. És tot de moment. Més notícies ja ho saben a les 7. Ara continua la persiana.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. A IB3 Ràdio, la persiana, amb Maria José Villa.
Entrem ja a la tercera hora de programa. En els propers minuts parlarem de les novetats discogràfiques de la setmana. Miquel Àngel Sancho, de Xocolat, de Mediació Familiar i també de la ruta pels patis de Palma. Ja ho tenim tot a punt. Continuem.
La persiana.
Ja ho hem anunciat, una setmana més connectam amb Miquel Àngel Sancho per conèixer quines són les novetats discogràfiques d'aquesta setmana. Miquel Àngel Sancho, bon dia.
Hola, bon dia.
Què poden destacar?
Bé, començarem per un producte de la terra, que és un disc que van presentar fa uns dies, Orris Camoy. És una banda que ja fa 15 anys que està fent una feina, sobretot en directe, no? És una banda d'aquestes de verbena autèntica, i però fa 10 anys que no treia un disc. I ara, a la fi, ha fet un disc titulat Sallapera, que és amb temes propis. Aquesta banda, Orris Camoy, és molt coneguda perquè ha fet versions, adaptacions de temes des de Loquillo, Radio Futura, fins d'en Tomeu Penya o d'Ocifar mateix, no? És una banda que diuen gamberra, d'aquestes que molta ironia, i aquí el que han fet és amb una autoria pròpia amb lletres i músiques de Miquel Àngel Aguiló, tirant endavant aquest projecte seu de divertir a la gent. Ho diuen clarament, ho van dir a la roda de premsa, que el que volien era que la gent s'ho passar bé i reivindicar la música de verbena i la festa de verbena. Per lo tant, els que vulguin presentar o veure, estar presents a en el concert, que és el primer concert d'aquest nou disc de Sallapera a Manacor, dia 10 d'aquest mes, bé, de maig, que entram en el nou auditori. Aquesta seria la primera novetat. Després tenim dos discos que són molt interessants, no? Un disc és una banda que es diu Fue el Fandango, és un disc d'aquestes músiques de buen rollito, saps? Una coseta així que me'n recorda un poquet a Chambà o bandetes d'aquestes així, de música global, no? Perquè té un mestissatge entre flamenc i altres músiques, no? És un duo que viu a Còrdoba, que crec que un d'ells és de Canaris, i ha fet un disc molt ben elaborat. La veritat és que jo he estat escoltant, és un disc que es diu 13 Lunes, i se nota que té producció, jo, un poquet per qüestió professional, en la producció, no? En la feina que han fet de producció, que avui en dia, a més, no se valora molt, per aquesta cosa de MP3 i totes aquestes coses, no? I, clar, hi havia, darrere, hi havia una sèrie de productors molt importants, no? Inclús de gent que produ... o sigui, conegut dins el món de la producció, que és Duncan Mills, no? És un productor de Jimmy Cullum, de Florence and the Machine, o sigui, gent molt important que veus que ara en aquesta banda ha fet una feina molt, molt interessant. Jo ho recomano. Fue el Fandango, 13 lunes. Mm-hmm. Després tenim un altre producte també d'aquests que no tenen gran nom, que no són molt coneguts, però que ja és el cinquè disc que treuen. És una banda de fa francesa que es diu Phoenix, eh? I el títol del disc és Deluxe. Estan catalogats per posar això, s'ha de posar etiquetes dins indie pop, indie rock, i fan, la veritat és que són molt, molt elegants, i en aquesta ocasió també s'han deixat dur per altres inèrcies, no? per altres músiques. De vegades que mira les fulles que mos envien les discogràfiques, no? que sintetitzen a vegades en petites frases, no? En aquest el cataloguen com pop de referència, no? Bé, queda bé, però crec que ja és una manera de conèixer aquesta banda. Un altre disc que també recomano per tot aquest gent que vulgui descobrir, els que no l'han descobert ja, bandes que no tenen molt de renom però que fan feines molt, molt interessants.
Podem fer ara un repàs de tot el que podem trobar a l'Espai Xocolat,
sí,
aquesta setmana?
Avui de matí hem presentat aquí una roda de premsa molt interessant. Pel festival s'ha presentat el Smooth Jazz Festival, que es fa a Calabona. I han begut, a més, que el guapo d'aquestes rodes de premsa, han begut dos músics que ens han fet un petit showcase impressionant, de guitarra, saxo, en viu, que és veritat que sent que hi ha per aquí, ho ha disfrutat. Ho volia recordar perquè, a més, ha vengut IB3 Televisió, no sé si ja ha donat sense informatius, però m'imagino que ho anirà repetint. Què tenim? D'aquí una estoneta tenim un concert, començarà a les 7, 7 i brusques. És un grup que ja ha fet un concert que va tenir un èxit impressionant. És un trio, Pericas, Usoz i Vides. Fan versions molt personals de Beatles, Dylan, Neil Young, tota aquesta banda sonora, diguem, dels anys 70, dels anys 60, i jo us recomano també a la gent que si vol pegar un vot avui, a partir de les 7 podrà veure en directe aquest trio que fa meravelles. Què més tenim? Demà no tenim res perquè és festa.
Molt bé.
I agafam un poquet d'aire. Dijous tenim una inauguració de fotografia, exposició de fotografia Zona Cero Bajo la Piel. La Mercè Omà va ser la guanyadora del concurs Zona Cero del Centre d'Estudis Fotogràfics, que són veïnats, i dijous a partir de les 7 fa la inauguració. És una petita festa perquè després tindrem aquesta exposició fins dia de 8 de maig. Els divendres un altre concert d'aquests que creen l'atenció, no? És un grup, una banda d'aquí de Mallorca, se diuen The Mallorquins Concert, i fan doo-wop, o sigui, aquest estil de música dels anys 50-60 tan americà, que mos recorda pues música surf i mos recorda aquest rock and roll clàssic i música d'aquesta de high school, teenager, etc. Jo els vaig veure una prova que varen fer, la veritat és que criden molt, molt l'atenció. No som professionals de tot, però ho pareixen. Divendres a partir de les 7. I després, dissabtes de matí, continuem amb aquest cinema d'autor, i aquí atacam amb un clàssic ja, una pel·lícula que va dirigir en Clint Eastwood, que jo tot coneixent que és un amant del jazz impressionant, va fer una pel·lícula Bird dedicada a en Charlie Parker. Jo sé que molta gent l'ha vista, sobretot els amants del jazz, però aquí amb aquesta pantalla que tenim i amb aquest so que apareix aquí, un cinemascope d'aquests i un so fantàstic, pues se torna a gaudir, se torna a disfrutar d'aquestes pel·lícules. Dissabte a partir de les 12:30 projectarem aquesta pel·lícula, i això és el que tenim. I jo vos volia donar les gràcies per aquesta col·laboració que heu tingut amb nosaltres.
Faltaria més, ha estat un plaer.
Perquè ja m'han dit que hi ha canvis, que avui és el darrer programa, i de veres que me sap greu perquè sempre s'agraeix aquesta complicitat propera que heu tingut en nosaltres en la feina que hem fet, així que moltes gràcies.
Miquel Àngel Sancho, moltíssimes gràcies a tu i segur que continuarem en contacte.
Això espero.
Fins una altra, molta sort.
Adéu.
Nosaltres ara acabam amb un tema d'Orris Camoy.
I lo que faig per omplir-me els llibats, cantar cançons que m'agrada. Si agafo un constipat, ja ho tenc tot ben barrinat, una bona temporada. I ara som col·legut una rossa, que el nom és xerra i és un poc coixa, tan sols no vora, ni pa ni llet. Queda altre remei que menjar pan sobrassada. Quan s'ataca acabat, sol dir qual que desbarat per no fer-ne una putada. I ara som col·legut una rossa, que el nom és xerra i és un poc coixa, tan sols no vora, ni pa ni llet. Per omplir-me els llibats, cantar cançons que m'agraden. Si agaf un constipat, ja ho tenc tot ben barrinat, una bona temporada. I ara som conegut una rossa, que el nom és xerra i és un poc coixa. I ara som conegut una rossa, que el nom és xerra i és un poc coixa.
Ràdio i la persiana.
IB3 Ràdio. A internet www.ib3radio.com.
Fira del vi i formatge d'Estellans. El 1 de maig assaboreix la perfecta combinació del vi i el formatge. Tot tipus de formatge i de vi, en especial la darrera anyada local. A més, hi trobaràs pastisseria, joia, roba i una mostra de brodadores. Activitats pels infants, tallers, ponis, castells i un rocòdram. Fira del vi i el formatge, Ajuntament d'Estellans.
Preparats? Llestos? Sus!
Veniu a conèixer la nova escola dels vostres fills.
A partir del 2 de maig, els centres d'escola catòlica us conviden a visitar les instal·lacions, conèixer l'oferta educativa i formalitzar la sol·licitud.
Entrau a la web escolacatòlica.com, seleccionau el centre i concertau l'entrevista.
Oferiu als vostres fills una formació de qualitat, completa, actual i creativa.
Vos esperam als centres concertats d'Escola Catòlica de Balears.
Hola. soy Jorge de los Morancos. Si queréis, Antonia, para todos los que estáis escuchando, que soy Antonia de Andalucía, y claro, yo y detrás radio me encanta, y la bámbola para que te voy a contar. Como dirían en mallorquí, eso es fantástico. Pero bueno, tengo que decir que con el John Bosa es que se lo pasa uno maravillosamente.
A IB3 Ràdio, cada diumenge a les 9 del matí, gira la bàmbola amb Joan Bosa.
Això és IB3. Probablement ja ho sabeu que esteu sintonitzant IB3 Ràdio. El que vull dir-vos és que a partir del 1 de maig, cada hora baixa a les 4, hi trobareu un magazín que pretén, sobretot, entretenir-vos. Es diu Això és IB3, dia 1 a les 4.
Això és IB3, amb Joan Frontera. Estrena demà a les 4 del capvespre a IB3 Ràdio.
Escoltes IB3 Ràdio. A Menorca, 88.6.
A IB3 Ràdio, La Persiana, amb Maria José Villa.
A nit desapareixeré, en calçar sa vida que no ve. Dutxa, guitarra, tot sa talent. Sa nit me la menys, perquè tu te menjaré també. Després me demà. Jo te dic cor, 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 tota sa vida és un moment. Jo te dic cor, 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 fer via, fer via. Jo te dic cor, 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 tota sa vida és un moment. Jo te dic cor, 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 fer via, fer via. I si sa mort m'enganxa, m'haurà arribat el moment. Desapareixeré amb que els ha sa vida que no ve. Dutxa, guitarra, tot sa talent. Sa nit me la menys, perquè tu te menjaré també. Després me demanen cap on anar. Cap a una vida singular, plena d'intensitat. Jo te dic cor, 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 tota sa vida és un moment. Jo te dic cor, 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 fer via, fer via. Jo te dic cor, 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 tota sa vida és un moment. Jo te dic cor, 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 fer via, fer via. I si sa mort m'enganxa, m'haurà arribat el moment.
Estem escoltant Cor de Negats, i és que avui volem conèixer més coses sobre aquest grup mallorquí de Sant Cervera. I de dins aquest context sorgi la idea de formar un grup de música cinc amics de colla van decidir ocupar el temps lliure amb una banda que els fes passar uns bons moments. Així es van comprar instruments, van anar a classes de guitarra i van convèncer en Jaume, que es bateria de tota la vida del grup, que se'n comprés una i aprengués a fer-la sonar. Els artífecs d'aquest començament foren en Pep, en Jaume, en José Juan, en Joan Sart i en Joan Massanet. D'aquesta època sobrevisqueren temes com I ara què, Vell Marí o Els amics que se'n van. Vinculats a l'edat que tenien, 15 anys, aquesta primera etapa durà 2 anys. Temps que van aprofitar per fer algun concerts a Manacor, Sant Cervera i també a Petra. Tot i això, en Pep i en José Juan van haver de partir cap a Barcelona per estudiar les seves respectives carreres. En Negats va quedar aparcat temporalment. Segons ells, mai no es pensaven que 6 anys més tard tornarien a penjar-se els instruments i li donarien a aquest grup una segona oportunitat. Ara estem escoltant, com ja hem dit, Cor, i ara escoltarem en els propers minuts El missatge és clar.
Dius que rius perquè rius, perquè sota massa ja va en biquini, o perquè
que en Joan Petit ja és gran i no balla amb so dit. Cara de monedes que hi posen els guiris i dic que plores perquè plores. Catalina de plaça ja no va en part ni pega cosetes en els davantals. Se'n va anar de guia, vergonya, millor jornal. Tiroré, quac, quac, i els missatges clar, perduràs amb els vells que hem d'estar i escoltar les tradicions arrelades de padrins a nins, llitxin coca, rondaia. Digueu si serà bona la sobrassada com se fa una encimada, una oliva trencada, un rubiol, una panada, lo que era una arada i com anava la història fins ara. I dius que rius perquè rius, perquè en Joana no cerca la flor romanià, ni els seus germans li volen fer cap mal. La varen baratar per un hotel vora la mama dins, que plores perquè plores, perquè sa ximboma no sona ni sonarà, perquè Sant Antoni no va beneir el cap. Ara fa sangries amb el dimoni en el bar. Tiroré, quac, quac, i els missatges clar, perduràs amb els vells que hem d'estar i escoltar ses tradicions arrelades de padrins a nins, llegint coca, rondaia, padrí que dau, i així m'explicau com torren es caliu i aprendre a fer cap riu. Com tome, com feu, van ses matances, ball de vots, ses gloses i tantes altres coses. I dius que rius perquè rius, sa balanguera té reuma però fila i filarà encara per molts més anys. Se sent tota sola perquè el jovent no l'ajuda. M'ha dit que plores perquè plores, perquè els missatges clar s'han ferit en derrentar i tot ni deixar brollar sa nova sang. Si mos cou, mos cura, si mos pica, mos madura. Tiroré, quac, quac, i el missatge és clar, perduràs amb els vells que hem d'estar i escoltar ses tradicions arrelades de padrins a nins, llitxint coca, rondaia. Digueu si serà bona sa sobrassada quan se fa una encimada, una oliva trencada, un rubiol, una panada, lo que era una arada i com anava sa història fins ara. Tiroré, quac, quac, i el missatge és clar, perduràs amb els vells que hem d'estar i escoltar ses tradicions arrelades de padrins a nins, llitxint coca, rondaia, padrí que dau, i així m'explicau com torren es caliu i aprem de fer el cap viu. Conteu-me com feieu abans les matances, ball de bots, les gloses i tantes altres coses. Tiroré, quac, quac, i el missatge és clar, perduràs amb els vells que hem d'estar i escoltar les tradicions arrelades de padrins a nins, llitxin coca, rondaia. Digueu si serà bona la sobrassada com se fa una encimada o una oliva trencada, un rubiol, una panada, lo que era una arada i com anava si història fins ara.
A IB3 Ràdio, La Persiana.
Ja ho hem anunciat, ara ens acompanya Teresa Bibiloni Rogeca, psicòloga i mediadora familiar del Centre Psicomediació de Palma. Benvinguda.
Hola, bones tardes.
En ocasions, quan existeixen conflictes familiars que poden acabar en els tribunals, l'intervenció d'un mediador familiar pot facilitar una parella o família a que arribin a acords abans d'anar al jutjat. Se tracta d'evitar un litigi llarg i costós i apostar per recuperar el diàleg per arribar a acords i intentar resoldre els conflictes de forma negociada. Teresa, què és la mediació familiar?
Mira, és la mediació familiar no fa massa temps també que existeix. És vera que poden començar a parlar des de l'any 97, els anys 92, per aquí comença. Però la mediació familiar és un procés molt concret de resolució de conflictes. És un procés cooperatiu, és un procés voluntari cooperatiu, perquè les parts, de qualque manera, han de voler participar-hi i han de voler cooperar. Malgrat no tinguem un poc les eines per fer-ho, però sí que ho han de voler fer. Dic, vull, però no sé com. Llavors, és a partir d'aquí, és voluntari, perquè voluntàriament demanen l'ajuda d'un mediador, que jo sí que vull recalcar una cosa. El mediador ha de ser una persona formada, vull dir, és veritat que hi ha moltes persones que necessàriament que sense, vull dir, sense formació específica, tenen el talent i les actituds de mediadors, però sí que és necessari que avui per avui comencem a reivindicar que el lloc de, com un lloc de feina, com una nova professió, no? I llavors aquesta persona el que fa és que trata confidencialment la informació que donen les parts dins el conflicte, que quan es posen el conflicte, trata la informació de forma confidencial perquè no se pensin que de qualque manera aniran a contar-ho, tota aquella informació s'anirà a contar a un abogat, o s'anirà a contar a un altre jutge, o s'anirà a contar a terceres parts, no?, que no participin dins la mediació. Llavors també és important que se sàpiga que el mediador és neutral, no se posa de part ni d'un ni de l'altre, de les parts que puguin estar dins el conflicte. En tot cas, si hi ha menors, ninets, hi ha infants petits, o hi ha persones dependents, hi ha persones més dèbils, hi ha alguna part més dèbil, sí que de qualque manera mira més per aquesta part més dèbil, no? Però és important que se sàpiga que és un procés, és una metodologia molt concreta, sol tenir una duració de 6, 7, 8 sessions, només, i a partir d'aquí comença tot un procés que més endavant, si vols, també ho anem explicant, no?, un poc com començam i com ho anem fent. Però sí que és important que hi hagi aquesta voluntarietat, que se sàpiga que és confidencial la informació i que el mediador és neutral. La diferència de l'abogat, per exemple, perquè un abogat no és neutral, un abogat ajuda i defensa el seu client i per tant és l'anti, vull dir, no és neutral.
No cerca una mediació, cerca que guanyi el
que guanyi el seu client. El mediador el que cerca és que tots dos guanyin, és a dir, guanyar. Record que en anteriors programes han parlat de com resoldre els conflictes de manera, i una d'elles era aquesta: guanyar. No, jo guany i tu perds, no? Perquè aquí sempre surt mal parat qualcun dels dos en aquests altres casos. I per ser mediador és important que les persones se sentin escoltades i que sentin aquesta neutralitat, no? De com se trata la informació, de com se trata tots els temes. Dins la mediació no se va a demostrar que un dels dos és més bon pare que l'altre o més mal pare que l'altre, no? Llavors, les parts ja han d'estar d'acord amb totes aquestes bases, no?
Per sí, deien que tots dos han d'estar d'acord en que volen una mediació, això per començar.
Sí.
Però no pot ser que un dels dos digui, bé, jo vinc perquè m'ho ha dit ell o perquè m'ho ha dit ella. S'ha de notar molt quan un dels dos no té interès de que s'arribi una mediació.
Sí, tant. No, sí, clar que se nota molt, sobretot perquè les persones, ja des d'un primer moment, quan saben que la informació és confidencial, llavors compten realment com se senten i compten realment com la seva sensació, la pressió que potser han pogut rebre d'altres persones per venir a mediació. A partir d'aquí, dins mediació, començant amb el que nosaltres li denominem el que és la premediació. És a dir, la premediació és motivar en aquella persona perquè vulgui fer una mediació. Evidentment, pot acabar dient ben exactament igual com va començar. Dic, no m'interessa una mediació. Ara bé, és difícil quan planteges a les persones que el benestar dels seus fills, el benestar seu, vull dir, quan te plantegen que n'estan cansats de la situació, per exemple, de demandes judicials, o estan cansats de tenir necessitat d'acordar coses amb aquella altra persona i no arribar a cap acord, és al revés, rebre denúncies, o rebre telefonades que pengen el telèfon, o vull dir, tot això és bastant desesperant. Clar, quan planteges a una persona que no vol fer mediació, li planteges, aquí hi ha una oportunitat, la que fam o no, la treballam o no, És evident que és difícil, que les persones te diguin no ho vull provar, ni siquiera. Ara bé, també és possible que sigui, el conflicte estigui tan enquistat que no hi hagi manera, i a vegades el que fan és necessitar necessiten a lo millor un parell de sessions de teràpia, que és l'altra part un poc de la nostra feina dins el centre de psicomediació, que perquè les persones se puguin relaxar un poquet i se puguin equilibrar un poc entre el que senten i el que realment necessiten. Vull dir, jo necessito arribar a acords, sempre hem parlat de separacions i divorcis, però necessito arribar a acords en son pare dels meus fills, llavors aquesta ràbia que tinc no me pot impedir arribar a acords amb son pare dels meus fills. Pot ser altres casos, vull dir, predins i nets, vull dir, la ràbia que li tenc a mon pare i mon mare, que ara tenen 70 anys, no pot impedir que els meus fills tinguin una relació amb els predins.
Mos pots explicar el que mos deies fa una estona, quines són exactament les passes des de que qualcú vos toca la vostra porta, o criden el vostre telèfon, millor dit, i diu, mira, necessito la vostra ajuda. Quines passes se segueixen?
La primera passa de totes és que la persona que planteja que té aquesta necessitat, o per exemple que mos estigui escoltant ara, mos telefoni, vegem, facem una exploració durant una horeta o una horeta i mitja de lo que és una exploració del conflicte amb aquesta persona, amb una de les parts del conflicte. Pot ser un pare dins, pot ser una nora que vol que el seu fill se trobin en els seus predins, pot ser un pare que estan separats i un dels dos diu me'n vull informar, pot ser, en fi, altres casos que potser també poden anar sortint, no? Que mos telefoni, vegem i explorem quin és el tipus de conflicte que tenen, veure la motivació que tenen aquestes persones com us ho plantegen, veure quines són les emocions que estan allà monitoritzant tot el conflicte. Vull dir que i perquè està bloquejat segons aquella persona, no? Veure un poc això és molt, molt important, perquè de vegades, el que te comentava abans, de vegades, allò de dir, bueno, vaig a resoldre aquest conflicte, potser necessito un parell de sessions per neutralitzar algunes emocions potents i fortes. Perquè el que sí que és veure que una de les regles de la mediació és entrar dins les sessions de mediació sapiguent que no hi ha d'haver insults, no hi ha d'haver aquestes rialles de quan, per exemple, un opina una cosa, vull dir, riure amb mostres de les opinions de l'altre. Una de les altres normes és la bona fe. Bona fe vull dir que la persona, primer, no ha de venir amb altres intencions, de conèixer informació que no se li podrà donar, de totes maneres, no ha de venir pensant que li farem un informe de que ell és bona mare o bon pare. Ha de venir un poc en si idea de resoldre el conflicte. Quin és el conflicte? No? Una altra passa seria, després d'aquesta primera passa, la següent seria convidar l'altra part o les altres parts. És a dir, convidar l'altra part vol dir, o per telèfon o per carta, des del centre de mediació han rebut la visita d'aquesta persona que vostè coneix, i per tant mos agradaria poder-los ajudar i necessitant que l'altra part vengui perquè mos conti un poc el mateix i valorar exactament el mateix, la motivació, com veu el conflicte, valorar un poc això. A partir d'aquí les dues parts decideixen si hi ha o no mediació i començar amb aquells 6 o 7 sessions que te comentava en el principi.
N'hem anat comentant i avançant un poc al llarg d'aquesta conversa, però a qui va adreçada? En els casos de ruptura de parella podrien distingir en els casos de conflictes família extens, el cas de família d'una mateixa generació, entre pares i fills, sí. Com aniria?
Bueno, el que és veure que ho hem anat avançant, no? En el cas de les separacions i divorcis o de ruptura de parella és quan una parella decideix separar-se i llavors han de regular tots aquells temes relacionats amb com aquells fills veuran a son pare, veuran a sa mare, quines despeses tenen i com els cobriran, com queda el tema del domicili familiar, si hi ha una hipoteca, qui la paga, qui viu, qui ho deixa de viure, la venem, no la venem, vull dir, organitzar sa família encara que sa parella no existeixi, val? Això és temes de les ruptures de parella. Això és abans de decidir la separació, abans d'anar a un procediment judicial. També se pot fer mediació durant aquest procediment judicial, però sí que han d'estar d'acord en paralitzar un poquet el procediment judicial. És a dir, jo no puc obrir una taula de negociació o d'immediació si n'hi ha una altra d'oberta, no m'ho suposar, entre els abogats, val? O una cosa és altra. O són els abogats que ho negocien, o millor mediació. Mediació dona el protagonisme a les parts. Vull dir, són les parts les que han d'assistir a la mediació. Tots sabem que els abogats el que són els representants dels seus clients. I llavors a vegades és el que van a negociar entre ells, no? Nosaltres, en el nostre cas, no. En el nostre cas són les parts protagonistes del seu propi conflicte i són elles que han d'intentar resoldre, amb l'ajuda del mediador, tots aquells temes relacionats amb com organitzarem a la família. També se pot fer quan, per exemple, una parella està separada fa molts anys i tenen un conveni regulador adaptat a l'edat que tenien els al·lots fa 10 anys o 5 anys. Llavors ara se troben que de qualque manera han de revisar totes aquelles qüestions que fa 5 anys a lo millor no funcionaven i ara no els estan funcionant. Han canviat els temps, han canviat l'edat dels al·lots, han pogut canviar l'horari de les feines dels papàs, han pogut canviar moltes coses, no? I a partir d'aquí se pot fer una mediació i obtenir el que és un document escrit per dur en el jutjat, si ho volen dur en el jutjat, i si no, funcionen perfectament sense legalitzar els acords aquests. En el cas de família extensa hi ha el que parlàvem, però dins i nets hi ha el de herències on hi ha diferents generacions. Per exemple, hi ha herències que són entre els mateixos germans adults, però a vegades hi ha pares i fills que han heredat de predins, no? I llavors aquí hi ha autèntiques bloquejos de com acceptar aquestes herències per emocions que han estat allà enquistades, no? No se pot fer una mediació perfectament. Hi ha conflictes, per exemple, relacionats amb gent gran i amb persones amb discapacitat, per exemple, germans adults que han de cuidar els seus papàs majors. Això són les tres categories de família extensa. Segurament no anirien sortint més, però bé, ja n'hi ha amb aquestes, no?
I quin paper juguen els nens ja més petits quan hi ha una mediació? Les feis teràpia a part? Necessiten teràpia amb un dels dos pares si tenen qualque conflicte amb ell? Com ho veus?
Mira, la feina que se fa en els menuts, els papers que té, el paper com tu me demanaves dels petits, sempre estan molt presents virtualment, perquè són ells els que han de ser gran beneficiat d'una separació, per exemple, lo menys conflictiva possible. Llavors, sempre els han de tenir en compte. Físicament no hi són durant les negociacions entre el papà i la mamà, entre la parella, però sí que sempre els han de tenir molt presents. Si no ho fan els papàs, el mediador sempre els ha de tenir. Llavors, a dins un segon nivell de feina, sempre se pensa en com i què saben de la separació els petits, no? No és el mateix un infant de 5 anys, de 2 i de 2, que un al·lot de 14 anys. És molt probable que els de 14 se n'hagi donat compte del conflicte entre els pares, no? Llavors, la mediació pot ajudar perfectament acompanyant aquests pares perquè aquests infants ho visquin el menys possible, el menys conflictivament possible, el més no negativament possible. Com? Vull dir, se valoren en un parell de sessions què és el que saben, què és el que els pares creuen que els seus fills saben, com viuen en aquesta separació, i llavors s'estudia de quina manera aquests al·lots els pares poden donar unes eines, poden tenir unes eines diferents per acabar acompanyant en aquest fill seu i acabin acceptant la separació com una situació normalitzada, no te diré ni freqüent ni normal, però el més normalitzada. És a dir, en la mesura que els papàs i les mamàs ho viuen el més equilibrat possible, els infants exactament igual, no? Vull dir, se nodreixen i xupen molt de les emocions dels pares. Si hi ha pares totalment desquiciats i totalment un en contra de l'altre i en demandes judicials constants, els fills ho passen molt malament, molt malament. Jo veig els lots totalment destrossats i demanant a son pare i sa mare, per favor, no vos vareu,
Clar, és increïble que sa ràbi superi ses ganes de veure el teu fill que estigui bé.
No som conscients, eh? Vull dir, jo vull creure que...
Home, quan sents el teu fill dient aquestes paraules, t'ha de caure el mur damunt, eh?
Atures. La majoria de pares aturen, eh? I reflexionen.
Clar.
Sí, sí. Vull dir, la majoria de pares reflexionen i s'aturen i diuen, anem a veure què estan fent, no? Anem a veure com ho puc fer, anem a veure, vaig a demanar ajuda. Sí, els nins estan molt tocats, estan molt tocats, sí que recomanam una teràpia. I llavors es passen a lo que és unes altres sessions més d'exploració, a veure mem com l'està afectant massa, més enllà de lo que és normal, no? Vull dir, és freqüent que els infants pues, estiguin un poc nerviosos, se posin un poc que no saben ben bé com ho faran i com no, que li demanin a els papàs coses, de dir, i això, i el veuré, el papà, sí, que s'ha de tranquil·litzar molt i s'ha de donar tota la tranquil·litat i l'equilibri possible en els al·lots, dins els canvis que hi haurà per ells, no? Però si se plantegen els canvis d'una manera adequada i com dir, mira, és així, si mos han de canviar de casa, mos han de canviar de casa i mos canviaríem tant si mos separessin com si no, vull dir, si hi ha una reducció de l'economia familiar, mos reduïm les despeses tota la família, vivim o no vivim junts, vull dir, de vegades diu, no, és que sí, les famílies s'empobreixen.
Clar, m'imagino que el pitjor que poden dormir és dir, sí, però jo veig papà cada dia i ara el veig dos pit per setmana i sí. Un cap de setmana, sí, un cap de setmana, no?
Sí. Sí, per això de cada vegada se fan metges custòdies compartides, eh? Mm. Sí, i de cada vegada està més normalitzat el fet de que tant el papà com la mamà puguin cuidar dels dos infants, sobretot si els papàs tenen uns horaris que puguin compaginar aquest tema.
On mos podem informar i on podem acudir?
Mira,
si volen parlar amb altres.
Mira, jo crec que mos poden telefonar al nostre centre psicomediació, no? Tenim els telèfons per aquí, però de totes maneres, sí, vol que els donem, sí?
Sí, bueno, les puc dir jo, si vols,
sí,
estic aquí davant. Bueno, podeu telefonar a Teresa Bibiloni, que avui mos acompanya, el telèfon és 667-342-769, repetesc, 667-342-769, o també podeu telefonar a Pilar Fuertes, en el 690-697-869 690-697-869. I si voleu tenir més informació sobre el centre de psicomediació, ho podeu fer a través d'internet a www.psico-mediacion.org. Correcte.
Sí, on és Facebook nostre també, que és Centre Psicomediació, i allà ens poden connectar.
Teresa Bibiloni, moltíssimes gràcies una setmana més per haver vengut a la persiana. Ha estat un plaer. Moltíssima sort.
Gràcies, igualment.
Adéu.
A IB3 Ràdio, La Persiana, amb Maria José Villa.
IB3 Ràdio, en digital, al canal 65 de la TDT.
Pastura per Campos. Vine a la Fira de les Vaques. Trobaràs mostra de pa i encimada, ruta de tapes i moltes coses més. Vos esperam a tots. Pastura per Campos, l'11 i 12 de maig.
El Faristol, entre tu i jo.
Un programa d'entrevistes. Homos i dones.
Blancs i negres.
Llejos i guapos.
Madres i grasses.
Alts i baixos.
Corbuts i anònims.
Rics i pobres.
Bohemis i clàssics.
A IB3 Ràdio, les entrevistes més personals de Miquel Àngel Ariza. El Faristol, entre tu i jo. De dilluns a divendres a les 10 del vespre. IB3 Ràdio és informació. De dilluns a divendres, a les 7, tot just en començar la jornada, t'explicam tot el que és notícia a l'informatiu matí. A les 2, a l'informatiu migdia, fem un primer recull del que ha passat durant el matí i apuntam què pot passar durant el capvespre. I a les 8, a l'informatiu del vespre, els serveis informatius d'IB3 Ràdio resumeixen i analitzen la història del dia que és a punt d'acabar. IB3 Ràdio. És informació. És actualitat. És esport.
Escoltes IB3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
IB3 Ràdio, La Persiana.
Continuem a La Persiana quan ja hem arribat a les 6:48, coincidint amb la celebració de les festes de primavera i del Corpus. Torna a Palma, la ruta dels patis de Palma. Entre els mesos de maig i juny es visitaran 40 dels millors patis de la ciutat antiga. Més idiomes i l'incorporació de les noves tecnologies són algunes de les novetats d'aquesta edició. Avui tenim amb nosaltres el senyor Joan Sastre, responsable de Portal Forà, que és l'empresa encarregada de la iniciativa. Senyor Sastre, benvingut.
Moltes gràcies, bones tardes.
Quines novetats ens ofereixen guany?
Bé, pues enguany continuem amb les noves tecnologies, continuem mantenint la plana web patisdepalma.es, on hem incorporat el widget de Twitter, on la gent, igual que l'edició passada, podrà fer les seves fotos i pujar-les mitjançant el hashtag patisdepalma a Twitter, i a la nostra pàgina de patisdepalma podran veure aquestes fotos, no només ells, sinó tothom que entri. Aquesta és una de les novetats. Una altra de les novetats que crec que tothom agrairà, i crec que la meva gent també agrairà, és la plataforma de venda online per rutes, per concretament les rutes de patis, que és mallorcaexperience.com, on allà, d'una manera molt, molt, molt senzilla i molt, molt intuïtiva, podran reservar les rutes, tant de maig com
i podran veure online si queden places, si no queden places.
Sí. És molt, molt intuïtiu.
Si t'hi havia molt de temps, si passava pena.
Correcte, sí.
Idiomes també n'heu ampliat?
Idiomes, l'any passat van tenir una petita mala experiència en so francès i italià.
Per què mala experiència?
Perquè no va tenir l'acceptació que esperàvem. Va molt, molt d'alemany, evidentment, català, castellà, anglès. I enguany hem fet un canvi, mantenim català, mantenim castellà com no pot ser d'altra manera, mantenim alemany, per suposat, però hem incorporat rus. És la primera vegada, bueno, des que ho feia l'Ajuntament abans i ara que ho feim nosaltres, que incorporem l'idioma rus a la ruta de patis.
L'anglès també hi serà?
Sí, per suposat. Sí, 5 idiomes, exacte. Perdona, que no, se m'havia oblidat.
Les visites són de dilluns a divendres, sempre acompanyats d'un guia oficial, no és veritat?
Sí, les visites són de dilluns a divendres, de matí i hora baixa, i els dissabtes de matins. I, com marca la llei, aniran acompanyades d'un guia titulat. On li hem fet un... nostres tècnics li han fet un curs de reciclatge, ja que enguany s'obrin patis nous o patis que feia ja molts anys que no s'obrien.
Les rutes estan dividides a Palma Alta i Palma Baixa, uns al mes de maig i els altres per juny. Com i per què s'han fet aquestes divisions?
És la divisió clàssica. Des que es va començar la ruta de patis, quan que feia l'Ajuntament, ja se va fer aquesta divisió. Palma Alta, crec que tots els oients ho saben, és la banda que està a l'antic turó, que és la banda de la riera cap amunt, cap a la Seu, i Ciutat Baixa o Palma Baixa és tota la banda de la Llonja, on hi havia els patis dels comerciants, dels corsaris. Aquesta és la divisió clàssica i l'hem mantinguda.
L'anterior edició dels patis va estar obert fins ben entrada la tardor. Està previst que també passi un guany?
Sí, ara ja mos ha donat la sorpresa, però sí. Donat l'èxit que va tenir l'edició passada per la tardor, creiem que s'ha de mantenir. I, bueno, penso que se podria dividir així com hem fet, primavera i tardor. Crec que són dues èpoques idíl·liques per veure un patrimoni idíl·lic de la ciutat de Palma, o sigui que coincideixen perfectament i que se compaginen perfectament.
40 visites, moltes més que l'anterior edició. Per què? Com reben aquestes visites als propietaris de les cases?
És complicat, és complicat. Des d'aquí, si me permets, i crec que hauria de fer des del principi, és agrair, agrair a tots els propietaris perquè són la clau. És casa seva, l'obrin sense, bueno, sense rebre res a canvi. Al contrari, reben molta de gent que a vegades no, bueno, no tenen es per què, val? Però sí, se'ls ha de tractar molt bé, ja que són, com he dit, la part clau de la ruta. Se'ls ha de demanar les coses com cal, no, no se pot exigir, i si en un moment determinat diuen no, per respectar la seva decisió. Tornar a repetir, és casa seva, és un pati particular. O sigui, que d'aquí fem una petita crida, perquè potser molta gent se pensa que, clar, s'obri i vinga, podem fer i desfer. No, han de tenir un respecte, ja que ens han obert casa seva, bueno, pues, d'intentar fer i dir, o sigui, fer i comportar-se tal qual diu es guia.
Són molt afortunats de tenir aquest patrimoni, no?
No ho saben bé. No ho saben bé.
Que la gent deu quedar...
La veritat, sí. La veritat, i bueno, nosaltres hem intentat, ja s'ha dit això passada, vam obrir patis nous, i enguany hem intentat una altra vegada fer lo mateix, i de fet hem aconseguit obrir patis, com t'ha dit en principi, 10 patis nous, 2 de Palma Alta i 8 nous, o que fa temps que no s'obrien, de Palma Baixa.
Heu notat que la gent repeteix? O si tria una ruta, després en tria una altra, perquè se queda amb ganes de més?
Sí. Sobretot la gent d'aquí, la nostra gent, i els alemanys és algo increïble, és increïble, estan esperant que surti, i bé, i mos demanen menys si
és tenim... una cultura que sap valorar.
Sí, i mos demanen menys si hi haurà patis nous, i repeteixen i duen on el seu amic o el seu familiar que ha vingut de vacances, no els importa repetir, i inclús fan una propaganda que nosaltres a vegades...
Ets una promoció, sí, boca a boca.
Exacte, no, ho tenim comprovat, ho tenim comprovat.
Sense casa,
Sí, la ràdio està bé, la tele està perfecta, els diaris magnífics, però...
Està molt bé, la ràdio.
Beníssim, molt bé, beníssim.
Ah, vale.
Però me refereix que comparat en so boca a boca...
Clar.
En...
Vos heu algú tan entusiasmat que te conta la visita que ha fet i és que ja te fa ganes...
Sí, ho vam comprovar l'any passat i enguany ja estem rebent reserves i crec que serà igual o millor.
Mos pot repetir la pàgina web on mos poden ficar per reservar?
Per reservar és Mallorca Experience, però sense la E. És a dir, ja fonèticament la X ja fa de X... MallorcaExperience.com.
Perfecte, i ara si te pareix bé aquests darrers minuts com els quedes, mos pot parlar un poc d'aquestes rutes per les parròquies de Palma.
Bien. Val. Això sí que són unes rutes exclusives. Això va sortir, bueno, d'un conveni que varen signar en el bisbat. Bueno, el bisbat té el 80% del patrimoni històric o cultural, i crec que és una, bueno, crec no, és una gran càrrega i difícil de mantenir. Aleshores se mos va córrer una iniciativa que era, bueno, anem a mostrar no la parròquia normal, que evidentment la podem veure quan anem a missa, és que siguin practicants, o l'estona que està oberta, sinó anem a mostrar algo més. Anem a mostrar les criptes, anem a pujar per les terrasses, a passejar una estona per les terrasses, anem a pujar en el campanar del més alt, i... ho van comentar en el bisbat perdó, i els hi va agradar la iniciativa, els hi va fer gràcia, i bueno, dia 3 també comencen la ruta per les parròquies històriques.
Dia 3 de maig?
Sí.
O sigui, ja.
Sí, ja mateix comencen les rutes. Avisar que no hi ha Santa Creu per petits detalls, o sigui que se podrà visitar Santa Eulàlia com una ruta tota sola, i per una altra banda Sant Miquel, Sant Miquel, Sant Jaume i Sant Nicolau, que serà una altra ruta, no? Diferent.
I si qualcú vol visitar aquestes parròquies també ho pot fer a través del mateix portal?
Sí. Allà trobaran no aquestes dues rutes, no, parròquies de rutes parròquies o rutes de patis de Palma, sinó trobaran moltes més activitats de rutes guiades a poder fer. La mateixa web, només triar l'idioma i sortiran les rutes que hi ha per cada idioma.
Quantes persones poden formar part de cada ruta? Quantes places teniu per cada una?
Per cada plaça, o sigui, per cada ruta tenim 35 places. És un màxim de 35 places, perquè ja pensant que ja la qualitat ja no és el que toca. En 35 places, 35 persones encara se pot escoltar bé.
I teniu calculat l'any passat, per exemple, la ruta de patis, quantes persones varen passar per tota la temporada, diguéssim?
Sí, varen passar 2.500 persones.
Se diu aviat,
i l'any passat va ser com una espècie de prova pilot, perquè com sabeu, era una iniciativa que duia l'Ajuntament fins fa 3 anys, i bueno, nosaltres vam intentar seguir les passes que havia deixat l'Ajuntament, i bueno, anàvem un poc a cegues, i no teníem aquesta expectativa, però al final no només vàrem arribar, sinó que se va complir l'expectativa.
Clar, i si ara augmentau els patis, augmentau la ruta, de cada vegada va més, això.
És idea. Crec que en aquestes coses s'ha d'innovar, i per suposat augmentant patis diferents, encara que no s'augmentin patis, però si són patis diferents, patis que normalment no s'obrin, crida l'atenció, i esperen que les visites augmentin també.
En el cas de les parròquies, enguany seria la prova pilot.
Enguany serà la prova pilot, sí, però crec que l'expectativa també és molt és interessant, i crec que valdrà la pena, perquè poder pujar a dalt de tot, descampanar
de Sant Eulàlia... Això crida molt l'atenció, perquè és una cosa prohibida, tots han tingut ganes de passar la part de darrere, de pujar un campanar, una terrassa, clar, és impressionant, les vistes que deuen tenir, i tot el que ha passat per allà, és que t'introdueixes en aquest món de les parròquies i te'n revolta.
Sí,
pujar... És algo màgic.
Exactament.
I tenir l'oportunitat de poder-hi entrar...
És pujar per sentir campanar, voltar i arribar a lo més alt i veure la seu petita.
Clar.
És algo que no te pots imaginar.
Mos quedem sense temps, Joan Sastre, moltíssimes gràcies per haver vengut a la Persiana, presentant-nos aquest projecte tan interessant, i moltíssima sort.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i gràcies per convidar-me.
Fins una altra. Nosaltres anem en els serveis informatius d'IV3 Ràdio, que arriben ben puntuals a les 7, i la Persiana continua després. Fins ara.